La caravana, amb Joan Trias.
Creuament d'acusacions sobre qui ha estat el responsable, però el cas. Un nou bombardeig a la Franja de Gaza ha deixat desbastat un hospital on hi havia gent, i morts i ferits es compten per centenars. I mentre la majoria de mandataris s'esgarrifen, com el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que es dedica a fer un tuit, en això s'ha convertit Nacions Unides, en fer tuits de condemna, hi ha gent que fa feina sobre el terreny, la majoria gent provinent d'ONGs, no fos que algun estat i la seva diplomàcia fossin menys diplomàtics de lo esperat. Una d'aquestes ONGs, que sempre hi és, que actua sobre el terreny en desenes de conflictes, és Metges Sense Fronteres, que es dedica no només a l'ajuda humanitària allà on es necessita, a salvar vides, sinó també a fer-ho visible, a denunciar situacions injustes i a evitar que se'n deixi de parlar. L'horror de la guerra no permet qüestionaments immediats. Ja s'esbrinarà de qui era el coet o el missil. El cas és que a Gaza no hi ha llum, però tampoc hi ha aigua, ni gas, ni hospitals. I així, la vida és cada cop menys humana, perquè precisament la guerra, per definició, no té res d'humà, no té res d'humanitari. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui a les 9 del matí parlarem amb la delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, Mila Font, per parlar de la seva feina a la zona de la Franja de Gaza. Un dia en el que també saludarem Albert Tort, subdirector de la disciplina de mercat de l'Agència Catalana del Consum, per parlar de l'etiquetatge dels productes. A les 10 del matí obrirem tertúlia esportiva amb Quico Parcerissa, Gemma Mallorca, David Balaguer i Pol Corredoira. I a les 11 del matí, nova edició de Coses Quotidianes. Avui parlarem de tirar coses. A 11:45 tornarem al Teatre Lliure de Montjuïc per gaudir de l'espectacle La Nostra Ciutat, un clàssic nord-americà que arriba per primera vegada a Barcelona. Guillem Balart, Paula Amàlia i el director Ferran Utzet passaran avui per la caravana per parlar-ne de tot plegat, i arribarem a les 12 del migdia per parlar de Veu amb Clara Luna. A 12:45 obrirem, com sempre, una nova consulta per viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde, i a 13:00 farem carretera i manta amb l'historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, Diego Gómez. A la recta final del programa, Olma Giró ens pujarà la girocleta, i amb Rafa Sanahuja i el Bona Vesprada posarem punt i final al programa d'avui.
Tot això i molt més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Tres minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julbe, bon dia.
Bon dia.
Almenys mig miler de persones han mort per una explosió a un hospital causada per un atac aeri israelià.
Així ho ha confirmat el Ministeri de Salut de Gaza aquest dimarts, hores després, però Benjamin Netanyahu atribuïa l'autoria de l'atac a Hamas i no a l'exèrcit israelià.
I Pedro Sánchez ha proposat Barcelona com a lloc per les negociacions entre Israel i Palestina.
Sí, el president del govern espanyol en funcions ha defensat la capital catalana com un punt de trobada en igualtat de condicions entre les dues parts, i ha assegurat que aquesta plataforma pot rellançar el diàleg euroàrab. Un Pedro Sánchez que, per cert, ha confirmat que hi ha un espanyol pres com a hostatge.
Pere Aragonès anirà demà al Senat per defensar l'amnistia.
Ara bé, cap president socialista ni tampoc Lehendakari Iñigo Urkullu hi participaran. El president de la Generalitat, per tant, es queda sol defensant l'oblit judicial per l'independentisme en la comissió que ha convocat el Partit Popular per abordar la possible nova llei.
I l'autòpsia confirma que Álvaro Prieto, el jove futbolista desaparegut durant 4 dies a Sevilla, va morir electrocutat després de tocar la catenària.
L'informe forense ratifica el que la policia sospitava i el que apuntava ja la primera autòpsia preliminar. Després de deambular durant 2 hores al voltant de l'estació de Santa Justa, el jove va morir immediatament després de rebre una descàrrega elèctrica.
I als esports, Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, Joan.
El ministre de l'Interior francès acusa l'exjugador del Madrid, Karim Benzema, de tenir vincles amb una organització terrorista.
Unes declaracions que han generat un escàndol a França. Gerald Darmanin, però, no ha aportat proves d'aquest possible vincle i s'ha limitat a dir que l'executiu és conscient dels lligams del futbolista amb el grup Germans Musulmans.
I nova victòria del Barça de bàsquet, la tercera consecutiva a Europa pels blaugrana, que segueixen invictes.
Si algú tenia dubtes sobre la plantilla i el seu entrenador, Roger Grimau, aquests comencen a dissipar-se. Nova victòria victòria del Barça a l'Eurolliga, en aquest cas a la pista del Partizan de Belgrat, per 83-92 en un partit molt sòlid dels culers.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
D'un jove de 28 anys que ha guanyat més d'una vintena de judicis sense ser advocat ni tenir cap mena de formació en dret. Tot plegat en un dia on també coneixerem quina és la millor cocteleria de tot el món. Petita pista, el local està només 10 minutets dels estudis de Ràdio Estel.
Ep.
Epa.
T'ha interessat això, Pol?
Boníssim, això,
10 minuts, eh?
Periodisme de proximitat.
Les 8 i 5 del matí.
De ben.
Parlem de còctels.
Bona hora.
Sí.
Val. Tot això d'aquí uns minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures una mica més altes que en dies anteriors, bàsicament perquè el cel ha estat cobert aquestes últimes hores. I també pujaran una mica més les temperatures màximes, especialment a punts de les comarques de Girona i també al vessant sud del Pirineu, on bufarà vent del sud. A la resta es mantindran semblants a les d'ahir o un pèl més altes. Atenció, però, que aquest matí encara hi ha risc d'algun ruixat dispers al Pirineu de Lleida i també al llarg del matí a punts de les comarques de Lleida, comarques de Tarragona i també de Barcelona. Bàsicament serà un matí amb nuvolositat variable i sobretot a la meitat oest i costa central es pot arribar a escapar alguna gota si és que arriba a caure. De cara a la tarda, però, hi haurà moltes més clarines. Tot això esperant les pluges que ens afectaran entre dijous i divendres, especialment a partir de demà al migdia. Començaran per les comarques de Ponent i al llarg de la tarda escombraran tot el país localment amb una certa intensitat i tindrien continuïtat també durant les primeres hores de divendres.
Gràcies, Jordi. Anem cap a conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Cap al RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Avui, més enllà de les retencions habituals, nou matí d'incidències a la xarxa viària. Les que provoquen més problemes són a la Ronda de Dalt, per la zona de Vallcarca en sentit sud, que encara fa tallar un carril i ja són 7 quilòmetres de congestió, i també l'avaria de primera hora, en aquest cas, a l'AP7 entre Sant Cugat i el Papiol cap al sud. També s'han registrat dues incidències a l'A2, una en sentit Lleida, Sant Joan d'Espí, i l'altra entre Castellbisbal i Martorell. Per tant, circulació complicada en els dos sentits. I, finalment, un altre punt calent és a la C32, a l'Hospitalet de Llobregat, en sentit sud, per un altre accident que fa acumular fins a 4 quilòmetres de congestió des de Pedralbes a la Ronda de Dalt. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Ai, ara se m'ha obert el micro, màgicament. Coses del l'altre... Tenim molts Jordis.
Digue-li màgicament, digue-li Jordi Carreteros.
Jordi Carreteros, que té uns dits que són mel de romer, prenem botons. Amb qui has parlat, diu? Su fama le precede. Prenem botons. Escolta, anem pel tema, que després la gent es posa nerviosa, que diu que... Sí, home, sí.
No, val, tira.
És una cosa de dits, saps? De preme coses.
Tira, tira.
Val. Bueno, li donem el bon dia a algú o què fotem?
Sí, estaria,
no?
Bé.
Estaria bé. Va, doncs a un exjugador de bàsquet il·lustre que ara tenim en altres menesters, Don Pedro Sánchez. Sona a bàsquet o què? La intenció era que sonés a bàsquet. Jo quan he d'il·lustrar una notícia de bàsquet busco Space Jam sempre.
Ah, no.
És la meva referència.
La meva referència en bàsquet és Basketmania.
Basketmania? Ah, doncs
clàssic
jo és
dels
que no.
90.
Jo el futbol aeri el toco poc, la veritat, no. Però bueno, ja sabem que una de les grans passions del president en govern en funcions, com diu la Júlia, Pedro Sánchez, és el bàsquet. Fins que es va centrar en política, va tenir un bon potencial com a jugador i fins i tot va arribar a militar en el planter d'estudiantes. No sé si ho sabies, això, eh?
No, Julià,
home, a nivell.
No sé si hauríem de dir Pedro...
Espera't, que estem parlant de Pedro Sánchez com a jugador de bàsquet.
Exacte, Pedro Sánchez,
la situo.
President del govern en funcions, antic president.
No, president del govern espanyol en funcions.
Val.
O sigui, val. No, però no és que ho digui jo, és que és un fet.
No és com Twitter, això, eh?
No.
Val, perfecte.
S'ha de dir així.
No, no.
És en funcions.
És en funcions, sí. Molt bé. Funcions de matí i tarda, fa.
Sí.
I de vegades de nit, també. Bé, doncs un antic rival seu del Pedro Sánchez, el president de funcions, ha recordat aquella època, l'època en què era basquetbolista. Es tracta de Lorenzo Sanz Urán, fill de l'expresident del Real Madrid, del mateix nom, i també jugador de bàsquet. Doncs bé, Lorenzo Sanz recordava ahir l'etapa de Pedro Sánchez com a jugador de bàsquet, i en una entrevista ahir, literalment, era un poco chulito.
Ai!
Era un poco chulito. Lorenzo Sanz, ens quadra. Ens quadra la teva declaració, no? No li veus?
Sí, 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 no, no se podia saber.
Té un punt així, xolito. Doncs bon dia, Lorenzo Sanz, gràcies per aquestes declaracions.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Vinga, va, doncs de president en funcions a expresident, vitamines per a un clàssic que sempre torna, i més últimament, Felipe González.
Tu decir que si te votan, tu sacarnos de la OTAN, tu convencer
Space Jam a
mucha
gente... A Javier Crae, eh?
Por consiguiente.
Sí. I és que... Por consiguiente. I és que l'expresident, exxaqueta de pana també, expatilles canoses, ara és tot canós, ha tornat a saltar a la palestra al fil de les declaracions de Zapatero, que deia que si cal canviar d'opinió, saps, parlant de l'amnistia, aquestes coses, doncs es canvia i no passa res. Després de les diverses rectificacions realitzades pel president del govern en funcions, el que ara és una mica xulito jugant a bàsquet, rectificacions que no hi hauria pactes amb Bildu, per exemple, l'amnistia per l'independentisme, canvis d'opinió, vale? Doncs bé, Felipe, que està a totes, ha dit que rectificar és de savis i de necis fer-ho diàriament. Ell ja considera que massa canvis d'opinió. Pim, pam, pum, entrepà de tonyina, això no rima si ho fem en català, i seguim per a bingo. Però escolta, vitamines per a Felipe González, perquè dona gust veure'l en una forma tan bona. És que està repartint, està sí. Pim, pam, pum, va.
Sí, 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 sí.
Dame más.
Estopa són els germans.
El trio.
I ara Felipe González.
Vale, doncs són quatre, perquè Matosses també està ahí.
Veus? Imagina't. Aquí no li arrencarà el cotxe.
Els eurodiputats que anaven entrenant a Estrasburg i resulta que per un error de compte de fades han fet punta a Eurodisney.
Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal.
Ai, mundo ideal.
Ai, resulta que en un tren charter...
Per error, eh?
Per error, home, ara t'explico. Resulta que en un tren charter que portava eurodiputats i funcionaris europeus de Brussel·les a Estrasburg, si posen tren charter aquesta gent, per la sessió plenària d'aquest dilluns al Parlament Europeu, han acabat al Parc Disneyland de París per un error del maquinista. El cas és que va agafar una via que no era, saps? Allò que... Saps a les pel·lícules que fan un tret a la palanca aquella i canvien de via en l'últim segon? Bé, un despiste. En lloc de trobar-se Úrsula von der Leyen, es van trobar Pluto. Saps? És un canvi. És un altre registre. Em va fer gràcia un post a X, l'antic Twitter, les antilles pessetes, el president en funcions, sí. En què un usuari deia que ell es troba un problema amb un tren i està 4 hores atrapat a Rodalies, i els eurodiputats tenen un problema amb un tren i acaben a Eurodisney.
Mira.
Saps? La vida d'aquestes coses.
Bé,
sí. Que si se'ls espatlla el cotxe no passa res, van en tren charter i acaben a Eurodisney.
I ja ho tindríem,
Un mundo ideal.
Ai, el mundo ideal. Va, 12 minuts que passen de les 8 del matí. L'informatiu.
La caravana. L'informatiu.
Us començava explicant almenys mig miler de persones han mort per una explosió a un hospital causada per un atac aeri israelià. Així ho ha confirmat el Ministeri de Salut de Gaza aquest dimarts. Hores després, però, Benjamin Netanyahu atribuïa l'autoria de l'atac a terroristes i no al seu exèrcit, Júlia.
Sí, concretament atribuïen aquest atac a un llançament fallit de coets de la jihad islamista a Gaza. A través de la xarxa social X, el primer ministre ha escrit que el món sencer hauria de saber que l'atac ha estat perpetrat per bàrbars terroristes i no pas per les forces de defensa israelianes. També ha afegit que aquells que van assassinar nens israelians ara també n'assassinen dels seus. L'atac es produïa al centre de l'Ali, a la ciutat de Gaza. A l'hospital hi havia centenars de malalts i també ferits, així com persones que han hagut de marxar de casa seva. L'atemptat es produïa sense previ avís en un moment en què continuen els bombardejos israelians sobre la franja i molts civils, com dèiem, busquen refugi en centres sanitaris per tal de protegir-se de les bombes. L'ONU també ha informat aquest dimarts que un atac israelià ha causat almenys 6 morts en una escola gestionada per l'organisme Gaza.
Davant d'aquest atac, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, han escenificat la seva divisió sobre la guerra entre Hamas i Israel.
Després de la reunió per videoconferència amb els caps d'estat i de govern de la Unió, els dos líders han volgut mostrar la unitat i coherència europea envers el conflicte, però ha preguntat sobre si el bombardeig israelià a un hospital de Gaza violava el dret internacional. Michel ha subratllat que els atacs contra infraestructures civils no estan a la línia del dret internacional, mentre que von der Leyen ha optat per dir que no tenia prou informació.
No tenia prou informació, eh? Està bé. Per cert, a aquesta hora, el president dels Estats Units, Joe Biden, és a punt d'aterrar a Israel, on es reunirà amb diversos mandataris.
El president vol evitar així una escalada de tensions a l'Orient Pròxim pels atacs de Hamas en territori israelià. Ara bé, el darrer atac a un hospital no ho posa gens fàcil, i és que el líder palestí Mahmoud Abbas ha dit que cancela la reunió amb Biden per aquest atac, un dels més mortífers. I fa uns minuts, Jordània també ha anunciat que cancela la trobada entre Biden i el rei Abdallah II. No sabem a hores d'ara si el president es trobarà amb el seu homòleg egipci, Abdel Fattah al-Sisi. En aquest viatge oficial, Biden diu que defensarà que Hamas no representa el dret del poble palestí a la dignitat i l'autodeterminació, i abordarà també les necessitats humanitàries dels civils a Gaza.
A tot plegat, Pedro Sánchez ha proposat Barcelona com a lloc per les negociacions entre Israel i Palestina.
El cap de l'executiu espanyol en funcions ha plantejat que la propera cimera de la Unió per la Mediterrània, prevista pel 27 de novembre, se celebri a la capital catalana. Sánchez ha defensat que Barcelona és un punt d'igualtat de condicions entre les dues parts i ha assegurat que aquesta plataforma pot rellançar el diàleg euroàrab. Sánchez també ha incidit en quina és l'única solució per resoldre el conflicte.
Y esa vía es la solución de los dos estados, el reconocimiento de Palestina como estado. Porque solo a través de la solución de los dos estados se podrá frenar la violencia y solucionar de modo definitivo un conflicto que causa tanto sufrimiento.
I Sánchez ja ha anunciat que la Unió Europea triplicarà l'ajuda humanitària a Gaza, i Espanya hi destinarà 4 milions addicionals.
I també lligat amb el conflicte, Israel ha inclòs l'espanyol desaparegut després de l'atac a un kibbutz a la llista de segrestats per Hamas.
Sí, és el basc Ivan Illaramendi, n'havíem parlat. Té 43 anys i no es té notícies d'ell des del passat 7 d'octubre. El govern israelià l'ha inclòs entre els 200 hostatges que Hamas té hores ara al seu poder. En un missatge X, el ministeri ha inclòs la bandera espanyola d'entre les dels 42 països que hores d'ara tenen nacionals a mans de Hamas.
I davant l'esclat de violència generat arran de la guerra, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ordenat aquest dimarts l'activació de diverses mesures complementàries de seguretat dins del nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista.
I entre aquestes mesures destaca el reforçament dels dispositius de seguretat sobre determinats punts especialment sensibles de l'Estat, i també l'increment de les mesures antiterroristes per part de les forces de seguretat. La decisió ha estat adoptada després de la reunió de la taula de valoració de l'amenaça antiterrorista, un òrgan encarregat de valorar els elements de seguretat que incideixen sobre el risc terrorista a l'Estat, on també estan presents tots els cossos policials espanyols, del CNI, el Centre d'Intel·ligència de les Forces Armades, Mossos i l'Ertzaintza, entre d'altres.
En clau política, l'expresident espanyol Felipe González ha proposat aquest dimarts consultar la ciutadania sobre una eventual llei d'amnistia amb un referèndum com el que ell va impulsar per preguntar sobre l'entrada de l'OTAN al 1986.
En una entrevista a Antena 3, González ha demanat que es faci una consulta als espanyols i ha recordat que ell es va mostrar favorable també als indults als líders del procés el 2021. Ara bé, també ha reconegut que és contrari d'aplicar un perdó general als encausats, com el que demanen Junts i Esquerra, i ha fet aquesta reflexió sobre el canvi de posició del PSOE en referència a l'amnistia.
Estaríamos hablando de amnistía si esos 7 votos no fueran imprescindibles para una investidura de un gobierno de progreso.
I encara sobre l'amnistia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anirà demà al Senat per defensar-la, malgrat que cap president socialista ni tampoc l'endecari Íñigo Urkullu hi participaran. Aragonès, doncs, es quedarà sol defensant l'oblit judicial per l'independentisme en la comissió que ha convocat el Partit Popular per abordar-lo. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Aragonès no segueix els passos d'Urkullu ni tampoc dels presidents autonòmics socialistes com el d'Astúries, Adrià Barbón, el de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, o la de Navarra, Maria Chivite. Tots ells han declinat anar a la Comissió General de Comunitats Autònomes, que ha convocat el Partit Popular per abordar l'amnistia. Entre els motius, perquè ho consideren una campanya partidista dels d'Alberto Núñez Feijóo. Aragonès, en canvi, ho veu diferent. Considera que s'ha de defensar l'amnistia amb dents i ungles, encara que la sessió la promogui un partit que no li és favorable, ho explica la portaveu del govern, Patricia Plaja.
No deixarem en mans del Partit Popular i dels seus presidents autonòmics un debat sobre l'amnistia quan ells han estat un dels principals promotors de la repressió política contra l'independentisme. I perquè sobre Catalunya en parla el president de Catalunya.
el Partit Popular va poder convocar la sessió perquè té majoria absoluta a la Cambra Alta. La intenció era tirar una eventual divisió dins del PSOE, convidar-los a pronunciar-se sobre la mesura de gràcia i demostrar les possibles desavinences en el si del partit. Però els presidents socialistes no han entrat en el joc.
Gràcies, Judit. I amb la vista posada en la reunió que es celebrarà el 24 d'octubre a Luxemburg, on el Consell de la Unió Europea debatrà de nou sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea, el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dimarts que el govern espanyol ha anat més lluny que ningú en la defensa europea de les llengües cooficials, entre elles el català.
Esta presidencia ha ido más lejos que nunca y que nadie en la defensa de nuestras lenguas cooficiales, con la propuesta de reforma del reglamento sobre el régimen lingüístico de la Unión, que yo mismo presenté en el Consejo de Asuntos Generales en septiembre, para que catalán, gallego y euskera sean incluidos dentro de ese régimen multilingüístico. La propuesta está hecha y estamos avanzando con los Estados miembros para que la medida sea una realidad lo antes posible.
Després de la reunió setmanal del Consell de Ministres, ha defensat que fer aquests passos són una manera d'acostar Europa a la ciutadania i ha reafirmat l'aposta de l'executiu espanyol per fer-ho possible en el marc de la presidència de torn de la Unió Europea.
I no ens movem d'Europa perquè els ministres de Finances de la Unió Europea han donat aquest dimarts el vistiplau de l'agenda del Pla de Recuperació d'Espanya, l'última formalitat que quedava perquè el país pogués accedir a més de 93.000 milions d'euros en préstecs i subvencions fins al 2026.
En una reunió celebrada a Luxemburg, els 27 també han donat llum verda a les estratègies renovades de la República Txeca, els Països Baixos, Portugal i Eslovènia. Espanya disposarà així de més de 10.000 milions d'euros en ajudes directes i fins a 83.000 milions en préstecs en condicions favorables per impulsar sobretot la transició verda, la transformació digital i actuar també en àmbits com l'habitatge o la recerca.
D'altra banda, França s'imposa a Alemanya i inclou l'energia nuclear als contractes públics a llarg termini al nou mercat elèctric. D'aquesta manera, l'acord assolit aquest dimarts entre els ministres d'Energia de la Unió Europea permetrà que es debati al Parlament Europeu la reforma definitiva del mercat elèctric.
Un punt que enfrontava les dues delegacions pel fet que Alemanya ha apostat en els darrers anys per l'apagada nuclear. En canvi, França obté el 75% de l'electricitat que produeix a partir de reactors que utilitzen aquest tipus de combustible, una xifra que vol ampliar en el futur.
I un últim punt en clau europea, perquè la Unió Europea manté Rússia a la llista de paradisos fiscals després d'incloure-la per primera vegada al febrer d'aquest 2023.
En l'última actualització publicada aquest dimarts, el país continua figurant al llistat juntament amb 15 jurisdiccions més. La xifra és la mateixa que fa 8 mesos, tot i que s'han produït alguns canvis. Per una banda, el Consell ha decidit afegir Antiga Barbuda, Belize i les illes Seychelles, mentre que les Illes Verges Britàniques i Costa Rica han passat a la llista grisa, la formada per territoris que tenen compromisos pendents però que es mostren oberts a cooperar. D'altra banda, les Illes Marshall n'han sortit.
Aproximadament 200.000 persones podrien quedar-se sense ajuda per aliments l'any que ve. Ho ha alertat la taula del tercer sector social de Catalunya, que denuncia que la Unió Europea ha canviat els criteris d'aquestes ajudes i això podria deixar-ne fora el 90% dels actuals beneficiaris.
I és que la intenció de la Unió és substituir l'actual model de repartiment directe d'aliments a les entitats socials per un altre on els beneficiaris rebrien una targeta moneder que podrien utilitzar als supermercats. I aquest nou model deixaria fora, segons la taula del tercer sector, la majoria de persones vulnerables de casa nostra que ara reben aquests aliments a través d'alguna de les 500 entitats catalanes que els reparteixen.
És per això que des de la taula del tercer sector demanen a les administracions públiques que segueixin garantint a partir del 2024 el subministrament gratuït d'aliments bàsics a les persones vulnerables. I és que cal recordar que el 25% de la població catalana està en risc de pobresa i en el cas dels menors el percentatge arriba al 32%. Davant d'aquesta situació d'alerta, el govern destinarà recursos econòmics per fer front a les situacions sobrevingudes, sobretot perquè les entitats del tercer sector puguin comprar menjar i distribuir-lo a les persones que ho necessitin.
L'executiu català ha anunciat que augmentarà els recursos per les entitats socials i per les administracions locals perquè puguin garantir que les persones que ho necessitin tinguin accés als aliments, sobretot de llet i d'oli. Es vol evitar així que hi hagi persones que puguin quedar desateses. El conseller Carles Campuzano admet que la transició d'un model a un altre els preocupa.
L'esforç econòmic extraordinari que farem en aquest exercici per afrontar el canvi de model no és menor. I indica també que segurament en aquest nou model hi ha qüestions que no estaven prou afinades. Compartim molt la preocupació de la taula.
Ara bé, Campuzano no concreta de moment quants diners hi destinarà la Generalitat. També espera que les properes setmanes el govern pugui portar el pressupost al Parlament per garantir que de cara al 2024 les entitats del tercer sector compten amb finançament suficient per afrontar l'any.
I dins l'àmbit municipal, la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el reforç del servei d'empadronament a les persones sense domicili fix. Es tracta d'una proposta d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'oposició ha criticat el govern de Jaume Collboni per dificultar l'accés al padró des de la seva arribada a l'alcaldia.
Una acusació que la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Maria Eugènia Gay, ha negat rotundament. Assegura que el govern de Collboni no impedeix l'empadronament de les persones sense sostre o les que no tenen un domicili fix, però també ha recordat que aquest procediment ha de ser útil per les persones que se'n beneficien.
Garantir aquest dret suposa també disposar de mecanismes que puguin afavorir que aquestes persones rebin la seva correspondència o se'ls pugui localitzar d'alguna manera si és necessari. Empadronar per empadronar no és la missió que té aquest consistori ni que hem de tenir els governants. És empadronar per poder gaudir dels drets, de tots els drets que li corresponen. I per això s'ha de ser, insisteixo, novament rigorós.
Gay afirma que des del juny, quan el Partit Socialista va assumir l'alcaldia en solitari, més de 4.000 persones sense domicili fix s'han empadronat a la ciutat.
I encara a la capital catalana, l'Ajuntament i el Gremi de Restauradors han arribat a un acord per rebaixar la nova taxa de terrasses que proposa el govern de Collboni.
El pacte entre el consistori i els propietaris de bars i restaurants manté la idea del govern municipal que elimina les bonificacions de la pandèmia i que, per tant, preveu una taxa progressiva. És a dir, pagaran més els negocis que tinguin terrasses més grans i en funció d'en quina zona de la ciutat estiguin. El gremi ha aconseguit que el canvi de tram a l'hora de pagar l'impost sigui cada 5 taules i no cada 4, com preveia la proposta original de l'Ajuntament. L'acord rebaixa la previsió de recaptació del govern de Collboni, que calculava que ingressaria 8 milions d'euros i ara només en rebrà 4,6.
I canviant de qüestió, l'Assemblea del Sínode ha seguit a les últimes hores amb els seus debats i reflexions sobre diferents temes, des del paper de la dona fins al Ministeri dels Bisbes, passant per qüestions com ara l'aportació dels laics a possibles reformes del dret canònic.
Els pares i mares sinodals estan reunits aquests últims dies en 35 taules circulars a l'aula Pau VI del Vaticà. Paolo Ruffini, president de la Comissió de Comunicació, ha informat aquest dimarts sobre els treballs del Sínode. Pel que fa a les reformes, l'Assemblea Sinodal discuteix també aquests dies sobre la possibilitat d'obrir el diaconat a les dones, però ha constatat que cal aclarir primer la naturalesa mateixa del diaconat. Paolo Ruffini ha dit també que s'ha comentat durant l'assemblea que quan les dones estan presents en els consells pastorals, les decisions són més pràctiques i les comunitats més creatives.
I parlem també de mobilitat, perquè les obres per enllestir la B40 entre Viladecavalls i Abrera han enfilat la recta final i el Ministeri de Transports treballa per fixar la data d'inauguració.
L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assegurat aquest dimarts que l'Estat espanyol li ha notificat que l'autovia entrarà en servei el pròxim 30 de novembre. Amb tot, fons del mateix ministeri precisen que no consta una data concreta de posada en servei, tot i que sí que afirmen que els treballs ja estan molt avançats. Coincidint amb la propera fi de la B40 cap al Baix Llobregat, Ballart ha aprofitat per reclamar màxima agilitat a l'Estat i també la Generalitat per perfilar com ha de ser el perllongament de la via entre Terrassa i Sabadell.
D'altra banda, el Departament de Territori ha licitat les obres per millorar la protecció en els talussos de la C31 a les costes del Garraf entre Castelldefels i Sitges.
Els treballs compten amb una inversió prevista de més d'un milió d'euros i començaran la primavera vinent amb un termini d'execució de 5 mesos. L'obra abastarà una trentena de talussos de desmunt al llarg d'un tram de 12 quilòmetres. Segons Territori, aquests treballs permetran reduir el risc que, en cas de despreniment, les roques caiguin a la calçada i s'afegeix a les tasques habituals de manteniment de la C31 a les costes del Garraf, tram d'orografia abrupta i que registra un trànsit de prop de 17.000 vehicles diaris de mitjana.
I el president de Renfe, Raúl Blanco, i el CEO de l'operador txec privat Leo Express, Peter Kohler, han tancat un acord per ampliar la seva activitat a l'Europa Central, tant en els serveis comercials com en licitacions de servei públic, amb l'objectiu de créixer fins a un 80% a curt termini.
En un comunicat, l'operadora espanyola destaca que l'acord representa una oportunitat clau per obrir un negoci als mercats on l'operadora txeca té llicència, és a dir, Alemanya, Polònia, República Txeca i Eslovàquia. Les dues companyies tenen una aliança després que Renfe comprés el 50% de l'operador txec el 2021.
Altres qüestions. El Departament de Justícia contractarà un centenar de professionals especialitzats per prevenir suïcidis i conductes autolesives a les presons i millorar la gestió de conflictes.
Així ho ha explicat la consellera Gemma Ubasart, que ha dit el per què s'ha pres aquesta decisió ara.
Vam identificar un augment en el nombre de conductes autolesives i suïcidis de les persones internes, un creixent nombre d'agressions incidents als centres i una pujada del nombre de contencions mecàniques. Volíem i volem trencar aquesta tendència i hem estat treballant des del principi en poder tindre aquest programa.
Un programa que arrencarà amb un pressupost de 6 milions d'euros anuals i té prevista una durada de 3 anys. El personal que s'incorporarà serà expert en diferents disciplines, entre elles la psicologia.
I l'autòpsia confirma que l'Álvaro Prieto va morir electrocutat després de tocar la catenària.
L'informe forense ratifica el que la policia sospitava i el que ja s'apuntava a la primera autòpsia preliminar. El jove de 18 anys va morir immediatament després de rebre una descàrrega elèctrica. El cadàver va aparèixer entre dos vagons després de precipitar-se de la part alta del comboi. El desplaçament es va produir després que el tren es mogués per donar entrada a un altre vehicle en aquella part de l'estació de Santa Justa de Sevilla. A hores d'ara, encara s'investiga com va acabar en aquell punt de l'estació i per què va rebutjar l'oferiment del personal. Segons Renfe, li van oferir un carregador o la possibilitat de trucar a la seva família.
I atenció a totes aquelles persones residents al Vallès, la Selva, el Bages, el Berguedà i la Vall d'Aran, i és que Protecció Civil provarà avui 21 sirenes de risc químic, que a més d'enviar alertes a tots els telèfons mòbils de la zona.
El simulacre afectarà també 6 municipis més per proximitat a aquestes sirenes, que en total sumen uns 112.000 habitants censats. L'avís i les alertes als mòbils s'activaran a les 11 del matí i serviran per familiaritzar la població amb el consell bàsic en cas d'accident en una indústria química, que és confinar-se el més aviat possible. La prova ja es va fer al setembre a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i al mes de novembre es farà l'entorn més proper a Barcelona.
I aquest dimarts ha arribat la confirmació. L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha descartat celebrar la Revolta, la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, que s'havia de celebrar a la ciutat en les tres últimes edicions.
En un comunicat, el consistori ha informat que veu inviable pagar de nou els 38.000 euros que va costar la competició l'any passat. El govern també descarta acollir només la sortida o l'arribada, pressupostat en 20.000 euros. Segons l'executiu local, la decisió s'ha pres tenint en compte la complexa situació econòmica que viu la institució actualment. Apunten que des de l'equip de govern es vol prioritzar també la inversió en equipaments esportius municipals i a les entitats esportives de la ciutat, així com en el foment de l'esport entre la ciutadania.
I avancem amb més qüestions. El govern ha aprovat aquest dimarts a estendre a tots els centres penitenciaris el programa Cercles Cat, adreçat a condemnats per agressió sexual que estan en el darrer tram de la condemna i, per tant, en règim obert i llibertat condicional.
Actualment, el programa es desenvolupa als centres penitenciaris de la demarcació de Barcelona, és a dir, Quatre Camins, CP Joves, Brians 1 i Brians 2, Lledoners i els dos centres oberts de la ciutat, que són Trinitat i Batrà. Segons l'executiu, s'ha demostrat que és un recurs efectiu per evitar-ne la reincidència, ja que les dades indiquen que 9 de cada 10 condemnats per delictes sexuals que ha passat per aquest programa no tornen al sistema d'execució penal.
I els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament que ha patit un jove de 25 anys aquest dimarts al migdia a la zona de Ciutat Vella.
L'home es presentava al CUAP de Pere Camps acompanyat de dos amics i amb diverses ferides d'arma blanca, i un cop allà explicava que l'havien atacat. Tenia diverses ferides a la zona del cap, també tres ganivetades al braç, una altra a la cama i la més greu situada a la zona lumbar. Després d'una primera assistència a aquest centre mèdic, el jove va ser traslladat en estat greu, però conscient, a l'Hospital del Mar.
I d'altra banda, un noi de 12 anys ha apunyalat una companya de classe en un institut de l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir al matí a l'Institut Rubió i Hors. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a Ràdio Estel, la víctima va rebre 6 punyalades a l'espatlla i va ser traslladada a un centre hospitalari on va ser atesa per ferides menys lleus i va ser donada d'alta.
El Departament d'Educació hores d'ara està fent seguiment d'aquest cas i ha enviat també un equip de psicòlegs de la Unitat d'Atenció a l'Alumnat en situació de violència per oferir atenció psicològica d'urgència i també assessorar els alumnes i el professorat. Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet asseguren a Ràdio Estel que es tracta d'un cas puntual i que mai hi havia hagut problemes ni tampoc conflictes en aquest centre. La policia catalana detalla que per ara desconeix la motivació de l'agressió i que un cop van aconseguir retenir el menor, el van lliurar als seus pares perquè al tenir 12 anys és inimputable. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAI, assumirà el cas quan rebi l'informe dels Mossos.
I cop policial contra la branca espanyola del grup nazi Combat 18. Una operació policial dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha detingut 16 persones i els agents consideren que han escapçat aquest grup supremacista blanc. Es tracta d'un grup que al Canadà es considera com a organització terrorista. La policia creu que els seus membres pretenien crear un projecte neonazi a Espanya amb intenció d'actuar per aconseguir els seus objectius polítics.
La investigació contra aquest grup supremacista blanc va començar l'abril d'enguany i la va obrir el jutjat número 3 de Manresa. Aquest dimarts, els Mossos i la Policia Nacional han detingut 16 persones, 3 homes i 13 homes i 3 dones que formarien part d'aquest grup neonazi. 11 de les detencions s'han fet a Catalunya, on s'han fet entrades i també escorcolls a Barcelona, al Prat, Sant Boi, Lloret de Mar, Navarcles, Sant Manat i Mollerussa. A més, també s'han fet escorcolls arreu de l'Estat, a Màlaga, Lugo, Madrid i Toledo.
I en plana cultural, el film palestí Mediterranean Fever inaugurarà la mostra de cinema àrab i mediterrani de Catalunya el 2 de novembre.
La 17a edició del certamen se celebrarà des d'aquest dia i fins al 12 del mateix mes. Per primera vegada la mostra esdevé competitiva amb el lliurament de 3 guardons. El premi Flama, el millor llargmetratge de ficció, un segon el millor documental i el premi del públic. Organitzat per l'ONG Soda Pau, l'esdeveniment s'ha consolidat com una finestra a la creativitat, la reflexió i les mirades personals de les cinematografies del món àrab.
I encara en plana cultural, el grup Mishima ampliarà per Nadal el seu tradicional concert a l'Apolo amb 5 actuacions fora de Barcelona.
A més d'aquesta cita, el 22 de desembre a la ciutat comtal s'hi afegirà un concert a l'Atlàntida de Vic, el 15 de desembre a la Sala Zero de Tarragona, el 16 al Loco Club de València, el 28 la Mirona de Sal, un dia després, el 29 de desembre, i el Cafè del Teatre de Lleida el dia 30. Les entrades pel concert de la banda liderada per David Caravent ja estan a la venda. L'anunci coincideix, de fet, amb l'estrena del videoclip de Mia Khalifa, dirigit per Artur Tort i protagonitzat pel mateix Caravent i Flora Saura.
Gràcies, Júlia. 37 minuts que passen de les 8 als esports.
La caravana.
Obrim plana esportiva. Pol Corredoira, bon dia de nou. Escàndol a França, on el ministre de l'Interior va dir ahir per televisió que l'exjugador del Madrid, Karim Benzema, té vincles amb un grup terrorista.
Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans.
El senyor Benzema té vincles notoris amb els germans musulmans. És el sorprenent anunci que va fer ahir Gérald Darmanin, ministre de l'Interior francès a la cadena CNews. Fa només uns dies, l'exfutbolista del Real Madrid, ara jugador de l'Al Ittihad saudí, publicava un tuit en el qual donava suport a la població de Gaza, afirmant que aquests injustos bombardejos no perdonen ni a dones ni a nens. L'anunci arriba a França en estat de màxima alerta antiterrorista. El ministre, però, no ha pogut complementar aquesta acusació amb proves.
Pel que fa al futbol internacional, ahir es va disputar la darrera jornada d'aquesta tanda de dos partits de classificació per l'Eurocopa 2024 de futbol.
Anglaterra ha estat l'última en aconseguir el bitllet en guanyar per 3-1 a Itàlia. Harry Kane amb dues dianes va ser el més destacat dels anglesos, líders de grup. L'altra cara de la moneda són els italians, que es compliquen i molt el passi a l'Eurocopa. Hauran de guanyar Macedònia del Nord i a Ucraïna si no volen anar a la repesca. Seria el segon fracàs consecutiu pels azzurros després de no classificar-se pel Mundial de Qatar de l'any passat. Amb Anglaterra ja són 9 els classificats matemàtics, juntament amb Alemanya, França, Bèlgica, Portugal, Espanya, Escòcia, Turquia i Àustria.
I la selecció espanyola sub-21 passa per sobre del Kazakhstan amb un contundent 0-4 en partit de classificació per l'Europeu 2025 a l'Astana Arena i avança en pas ferm en aquesta competició.
No hi va haver color. Fermín López, jugador del Barça, avançava el combinat nacional amb un gol al minut 11 de partit en la seva estrena com a titular amb la selecció. Fermín era el millor jugador de la primera meitat gràcies a les ocasions generades i a la continuïtat de joc que donava al centre del camp. A la segona meitat, Diego López posava el 0-2 al marcador al 54, mentre que Fran Pérez anotava el tercer, dos minuts més tard. A les acabades troballes del partit. Al minut 89 encara acabaria sentenciant Samu amb el 0-4 definitiu. Els de Sant Idènia sumen la tercera victòria en 3 partits i continuen invictes a la fase de classificació per l'europeu.
I a casa nostra hi va ser dia de sorteig. Ja coneixem els emparellaments de la primera ronda de la Copa del Rei amb 8 representants catalans al bombo.
Un supersorteig amb 110 equips, 55 eliminatòries que s'ha celebrat a la ciutat del futbol de les Roses, el Badalona Futur com a semifinalista de la Copa Federació i el Rubí de la Lliga Elite, millor segon classificat de l'extinta primera catalana, tenien garantit rebre un rival de primera divisió. Els badalonins s'enfronten al Cádiz de Sergio González, mentre que els rubinencs rebran la visita de l'Atlètic Club de Bilbao. L'emoció es desbordava a la localitat del Vallès Occidental en conèixer el seu rival. Així reaccionaven al micròfon de relevo dos membres del cos tècnic del Rubí.
Enfrentarte a los reyes de Copa de España, esto ya es lo máximo. No se puede pedir más. Hombre,
vamos a ganar 1-0.
1-0.
Optimisme. D'altra banda, el Girona s'enfrontava al Sant Roque de l'Epe, el Terrassa a l'Albacete, l'Espanyol al Mensajero, el Manresa a l'Oviedo, l'Europa a l'Els i el Nàstic a l'Oriola. Aquestes eliminatòries a partit únic al camp del rival de menor categoria es disputaran entre el 31 d'octubre i l'1 i 2 de novembre.
Optimisme i carajillo, i copeta.
És la reacció literal,
No, no, està bé, està bé.
És oficial, aquesta reacció.
Va. Comença a dibuixar-se el futur de la Federació Espanyola de Futbol. El successor de Luis Rubiales podria ser, atenció,
Ai.
Mateu Laoz.
El polèmic àrbitre retirat aquest estiu podria ser el nou president de la RFF. Segons el diari Marca, és una figura que genera consens, que revolucionaria l'arbitratge i que seria l'alternativa a Pedro Rocha, que a efectes pràctics no podrà competir per la presidència del màxim òrgan del futbol espanyol. Ahir el Consejo Superior de Deportes va modificar la llei electoral de la federació per impedir que persones que hagin estat condemnades per un jutge o tribunals esportius es puguin presentar a les eleccions. Rocha va ser condemnat, recordem, pel Tribunal Administratiu de l'Esport, al TAT, per trencar el principi de neutralitat afavorint el vot cap a l'aleshores candidat Ángel María Villar. L'impossibilitat de Rocha de presentar-se deixa via lliure a Mateu Laoz, àrbitre durant 30 anys i ara comentarista esportiu.
I parlem...
Si vols espectacle, jo trucaria a Joan Poquí, de Mundo Deportivo, perquè valorés aquesta notícia.
No vull espectacle. Parlem ara de bàsquet, perquè el Barça ha superat amb claredat el Partizan de Belgrat per 83-92 en tercera jornada de l'Eurolliga i es manté líder invicte a la competició.
A l'Estal Carena, el Barça va dominar el match sense afluixar en cap moment. Nicola Provitola guiava l'equip sent el màxim anotador amb 20 punts. També signaven un gran partit. Hernán Gómez amb 15 i Sadoransky amb 10 rebots. Els de Roger Grimau guanyaven de 10 al descans i demostren estar en un gran moment de forma amb una actuació molt sòlida a cada quart. Precisament l'entrenador dels culers ho comentava un cop acabat el match.
Un gran triomf, guanyar aquí no és gens fàcil, és molt difícil. L'ambient és espectacular, l'equip Partizan, molt bon equip. Bé, molt content, crec que hem fet un partit molt rodó, amb atac, un partit molt bon defensa.
De la resta de partits de l'Eurolliga acabaven amb victòria el Real Madrid al Wizzing Center per 93-79 contra els Algiris Kaunas, mentre que el Baskonia queia a casa contra el Bayern de Múnich per 68-76. Avui serà el torn del Maccabi de Tel Aviv en el seu primer partit des de l'esclat de la guerra a Israel. Viatjar a València amb un desplegament sense precedents a la capital del Tour i a 700 agents de la policia vetllaran per la seguretat del partit en un match que ha estat declarat del risc.
I en futbol sala, el Barça ha guanyat per 2-4 al Pozo Murcia en jornada intersetmanal.
Els murcians avançaven amb un gol d'Eric Pérez, però els de Jesús Velasco reaccionaven temps i remuntaven amb un triplet de Catel a 2 gols a la primera meitat i un darrer a la segona. Bruno Taffi apareixia dins de l'àrea al minut 39 de la segona meitat, fent una gran rematada i escurçant distàncies pels murcians. Finalment, però, Sergio González sentenciava amb el 2-4 definitiu a les acaballes del partit. El Barça enfrontava el maig amb diverses baixes. Freixas, el porter, va patir una lesió muscular al bíceps femoral de la cuixa. En el partit contra l'Alzira estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa. La lesió de Freixas s'uneix a les de les llargues durades de Ferrao i Lozano i a la lesió muscular de Mateus, que el mantindrà com a mínim un mes fora de les pistes. Amb aquesta victòria, el Barça segueix més líder a la classificació amb 16 punts, 4 més que el Pozo Murcia, que és segon.
Per la seva banda, l'Indústria Santa Coloma s'ha endut la primera victòria de la temporada contra el Movistar Inter 2-1.
Sí, senyor. L'Indústria és que aconseguia capgirar un gol en contra del Movistar Inter. Els gols d'Oriol Santos al minut 29 i David Peña al 34, després d'una gran jugada col·lectiva, eren els autors, en aquest cas, pels catalans. Amb aquest triomf, el Santa Coloma puja a la 14a posició a la classificació amb 4 punts.
I en tenis, el canari Roberto Cavallés Baena ha perdut els 16ens de finals de l'ATP 250 d'Anvers contra el francès Pericard per 6-0, 3-6 i 6-0. 6-7.
Tot i realitzar un espectacular primer set, trencant en totes les ocasions al servei del seu rival, Carballés es va desinflar la segona mànega, forçant un tercer set que s'acaba decidint el tie-break a favor del francès. Carballés passa per una mala ratxa, encadena ja 5 derrotes consecutives. Aquesta desfeta, sumada a la de Jaume Munar el passat dilluns, deixa sense representació espanyola aquest torneig.
I en waterpolo a la Champions League, el Sabadell ha guanyat per 10-12 el Novi Beurat en un partit molt ajustat.
En el primer període els serbis avançaven amb un parcial de 4-2, mentre que seguien mantenint l'avantatge en el segon per 3-2. No era fins al tercer període que el Sabadell començava a treure pit, sent en l'últim tram del partit quan sentenciarien definitivament anotant 4 dianes, mentre que el Novi Beograd no trobava l'encert de cara a porteria. Amb aquesta victòria final per 10-12, el Sabadell és líder del grup A amb 7 punts.
Parlem també de la divisió d'honor femenina del Sabadell, que ha guanyat àmpliament contra el Barceloneta per 17-4.
Les sabadellenques s'imposaven en els dos primers períodes de manera molt contundent, 7-0 i 8-0, impossibilitant que les rivals s'estrenessin de cara a porteria. El tercer període del Barceloneta agafava embranzida, anotant 3 dianes, però només una del Sabadell. Això sí, era massa tard per capgirar el partit. Precisament, el Sabadell és líder de la classificació amb 9 punts, mentre que el Barceloneta es manté a la part mitjana de la taula com a 6è classificat.
I en Fórmula 1, grup d'esportistes d'elit, entre ells l'exjugador de València, Juan Mata, entra en el grup inversor de l'equip Alpine.
En un moviment sense precedents, 6 esportistes han decidit de manera conjunta invertir en un equip de Fórmula 1. En aquest cas serà la francesa Alpine la que comptarà amb el suport econòmic dels dues vegades guanyadors de la Super Bowl, Mahomes i Travis Kelce, el golfista Rory McIlroy, el boxejador Anthony Joshua i els futbolistes Alexander Arnold i Juan Mata, exjugador del València i el Chelsea, entre d'altres. El juny passat, l'actor Ryan Reynolds també es va unir al fons inversor d'Alpine, que ha aconseguit unir personalitats de tots els àmbits en la seva temporada més fluixa. L'equip és 6è al Mundial de Constructors amb només 90 punts.
És boigíssima aquesta notícia.
Sí, què és això?
Literalment.
O sigui, Ryan Reynolds, Alexander Arnold... I què fa Mata aquí?
I Juan Mata.
Mata no...
No sabia que tenia tants diners.
Bueno.
Pot competir amb tios que tenen dos Super Bowls, no sé si m'explico.
Ha jugat 10 anys a la Premier, eh?
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Però, fi, curiós.
Sí, sí.
Està bé. I fins aquí el comentari. Gràcies, Pol.
A tu. Anem a la cara bé, va.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Va, un minut que passa de 9:15 del matí. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara bé?
Mira, doncs, avui quan només falten uns minuts per les 9 del matí, ara ho acabes de dir,
sí,
ens posarem les nostres millors gales, perquè vull que parlem de còctels.
Mira, com la gent del Rubí.
I s'ha d'anar ben vestit, eh?
Sí. Sí, sí. Tu vas ben vestit.
Sí?
Sí, amb polo,
ai,
bé.
Ai, ara em fa...
Bé, bé.
Sí. Perdona, Núria, que et talli un segon.
Sí.
Podem recuperar el tall de la gent de Rubí? Jordi,
home,
però, sí, no, jo crec que sí que el podrem
recuperar. Són els sotilleros.
Sí.
N'hi ha un que és un aprendiz, perquè sempre n'hi ha un mestre.
El tenim, Jordi? Mira, avui a la cara bé, parlem de còctels.
Enfrentarte a los reyes de Cati de Copa de
Segons
España, esto ya es lo máximo. No se puede pedir más.
Ah, sí. Hombre,
sí. Vamos a ganar 1-0.
1-0.
S'han pres més d'un còctel, podríem dir.
En principi no, però...
Ah, no? Ah, val.
Però no a la cocteleria que ens parla la
no,
sinó
no, no, no.
Al bar de portes que tenen a la cantonada.
Al bo.
Mireu. Home, perdó, és igual. Mira, no entraré al Jordi.
Estàvem parlant de que estic ben vestit i jo crec que s'ha...
Sí, no, perquè per prendre un còctel estem d'acord que es va elegant.
La Júlia,
no?
La Júlia,
la Júlia també va elegant. Sí, tots, home. Tots.
No,
no, no.
Mira, llavors, bona hora per fer-ho, per parlar
sí,
de còctels. Mireu, concretament vull que parlem de la cocteleria Sips, de Barcelona.
Sips.
Cocteleria que a hores d'ara és considerada com la millor de tot el món.
Ah, la millor de
celebrem
tot el món,
Celebrem-ho, celebrem-ho. En aquest cas, les penes se van bebiendo. No ho dic jo, però per fer una relació amb la cançó...
Sí, no ho dius tu? Sí, sí,
sí. No ho dic jo, no ho dic jo.
Mira, ho acabes de dir tu, però...
Escolteu-me, això és un no parar, perquè ahir dèiem que Barcelona té algunes de les millors universitats del món.
Mira.
I avui diem que Barcelona té la millor cocteleria de tot el món. Bravo.
Aquí,
Bravo.
Aquí sí que veig una relació clara.
Sí, sí. Això no, va de la mà, també, eh?
No tot va tan malament a la ciutat.
No,
veritat,
no, no, no.
Mira, la millor universitat...
Les
la...
tres millors del món.
Exacte. La millor cocteleria...
I panetones.
I la millor ràdio.
Ara. Ara, molt bé, m'has agradat.
Què és aquesta? Sí. Perquè ara la gent, saps...
Soy Jordi Carretero, eh?
Molt bé, Jordi Carretero.
Imprescindible.
Jordi Carretero, editor de La Caravana.
Què us volia dir? Heu estat mai en aquesta cocteleria? Recordem que es diu Sips. Sips?
Sí,
Sips.
Nops, Nops.
Mira, ara diré una cosa que queda una mica com... La gent del Rubí. Serà recurrent, això, eh?
Sí,
sí. Serà recurrent. Si hi he estat, no me'n recordo.
Clar.
Dura declaració, eh, Joan Trias?
Clar, però...
No, 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 no.
Si hi vas...
Jo diria que no.
Tu has anat a la cocteleria i llavors... Sips.
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 Ai, que bo.
Uf.
Sí, pugem la música.
La música.
Va, Núria, tira.
Mireu, que sapigueu que aquesta cocteleria, que recordem es diu Sips... Està situada al carrer Montaner, número 108, sí. I ha quedat primera en el rànquing mundial de World's 50 Best Bars 2023. Un rànquing que...
A veure, tornem-hi, sisplau. El què? Com era el concurs, aquest?
The World's 50 Best Bars. Olé. 2023, ho catalanitzem. Okay. És un rànquing, us he de dir, amb molta trajectòria, perquè va començar a fer-se ara fa 15 anys.
Déu-n'hi-do. Oh.
De solera, de solera.
Sí. I en aquest cas, la cocteleria Sips està dirigida per Marc Álvarez i Simón Caporal, Simón. I és una cocteleria que va obrir fa poc, relativament, el 2021, i des d'aleshores ha atret una gran quantitat de públic local, però també estranger, com és d'imaginar. I clar, segurament ara els oients des de casa, inclús vosaltres us preguntareu, i què té d'especial? Perquè de cocteleries n'hi ha moltes a la ciutat de Barcelona.
I molt bones.
Sí. Doncs en aquest cas els clients diuen que els seus còctels creatius són diferents a la resta perquè connecten un molt bon gust, clar, si no tenen bon gust,
clar,
pleguem.
Clar, 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 és així.
Un molt bon gust amb una magnífica olor i una presentació impecable.
L'olor, és?
L'olor, la presentació i el gust. Les tres coses.
Molt bé.
Llavors, és així perquè he xafardejat una miqueta a la seva pàgina web i tenen la raó, eh? Hi ha còctels de tot i més, amb mil i una combinacions, i la presentació de cadascun d'ells és de 10. És a dir, es diferencia molt d'un un còctel clàssic de tota la vida.
Sí.
Digueu-me el vostre còctel preferit, per exemple.
Ui, ui, ui. Ara,
mira... El...
Si us plau, Carretero, sí. Entra. Entra i dir-ho.
Pues si pot entrar, sí. Jordi Carretero.
Jordi Carretero, que es anuncia que el seu preferit és el de gambes.
Sí.
Mira,
gustos.
El meu és el Negroni, jo tinc claríssim.
Està molt bo, també.
Sí. No, jo tinc zero cultura alcohòlica, no tinc ni idea.
N'hi ha sense alcohol.
Un gin tònic, això és un còctel? No,
sí, pot ser.
Soc Tim Carretero, eh?
Va, mira.
Full Carretero.
Us deia que...
No ho sé. No sé.
Una caipirinha.
Sí.
Una caipirinha.
No està malament.
Un mojito?
També.
Fan molt bons aquí al costat, eh, mojitos?
A on, no?
Compte.
Sí, el...
A Can Duban.
A Can Duban, correcte.
Can Duban no s'ha presentat als previs?
No. Us deia que tenen raó els clients perquè ja ha fardejat la pàgina web i tenen, per exemple, un dels seus còctels estrelles, el... Es diu així, eh? Pera.
Pera.
És un còctel, com és evident, fet a base de només un ingredient, que quin és, senyores i senyors? La pera.
La poma.
Vale? I també porta una mica de Pirus Nonino, que és un brandy, una beguda alcohòlica, amb gust a pera. Perquè, clar,
és molt pera, això.
Clar, per això es diu pera. Pera per tres.
És la pera.
Això compta com a peça de fruita al dia, no? No és una...
Sí. Mireu, a més, estem parlant d'un còctel fet a base de pera. És que em sortirà pera, no, pera, eh?
Pera.
I a més, com no podia ser d'una altra manera, la presentació d'aquest còctel és excepcional perquè t'arriba amb una pera de regal. Ah, és a dir, tu reps el còctel amb gust a pera i al costat una pera de regal. Us ho podeu imaginar.
Quants cops ha dit pera, la Núria?
I si demanes una pera, també et donen el còctel de regal?
No. Has de demanar el còctel que es diu, recordem, pera.
Sí.
Té gust a pera i et ve una pera de regal.
Si dius només dos peres, no te'l serveixen, no? Jo vull un pera.
No. A la pàgina web surt el nom i és pera, més pera, més pera.
Ah, vale. És una fórmula.
Llavors, per cert, que els preus no són exagerats, eh?
No?
Aquest còctel de pera, per exemple, ens costaria 12 euros.
Ui,
per tant, no està malament.
12 euros per 3 peres, el preu que està l'oli...
Està molt bé. Llavors, per anar acabant, dir-vos que l'any passat aquesta cocteleria es va situar com la tercera millor del món i que, per tant, en només un any ha guanyat aquestes dues posicions. No està malament, eh? No està malament.
Un sorpasso aquí.
Per tant, haurem d'anar a provar un còctel d'aquests, si voleu, tots junts, sí, home, un dia que tinguem festa l'endemà, perquè si no,
jo crec...
tanta pera, igual arribem.
Jo crec que hem d'anar a fer l'informatiu allà a les 8 del matí.
Mira. I si tenim la sort que ens estan escoltant...
No em provoquis.
Doncs... No, jo no t'estic provocant, t'estic donant una idea.
Per cert, que ho dèiem a l'inici del programa, aquesta cocteleria està només 10 minutets amb cotxe. Caminant és mitjoreta. Per baixar la pera, va, genial. Per si tenim algun oient interessat, recordem, eh? Cocteleria, Sips.
Per baixar la pera.
Per baixar la pera, sí. Què, us ha agradat
sí,
o no?
Sí, sí.
Encantat.
Està molt bé, està molt bé. Voldré provar-ho, això, ja t'ho dic. Més cosetes?
Sí, canviant radicalment de tema, també d'ubicació, perquè ara toca viatjar fins a Kènia, on, molta atenció, un home ha sigut detingut per fer-se passar per un advocat sense tenir la carrera de dret ni cap mena de formació oficial.
És
aquest seria el titular.
Una sèrie de Netflix, eh?
M'encanta.
No? Sí, com es diu aquella sèrie? Suits. I el protagonista... És que he llegit en aquesta notícia, i no m'ho he notat, que li diuen com el protagonista de Suits, perquè es fa passar també per un fals advocat.
Té un sobrenom, no? Té un sobrenom.
Sí. Què us sembla, això? No estudies ni la carrera de dret ni tens cap formació?
Mira,
escolta.
Mira, escolta, és que jo no miro... Si t'ha guanyat 26 casos, aquest tio és més advocat que...
Clar, però això no és legal, eh? No,
però això és com... És el debat deontològic de la carrera de periodisme, també, no?
Sí, sí.
Com exercir els titulats i no titulats... clar, és que...
Parlem-ne. Tema. Tema pel programa.
Per això, que...
En fi...
És que és un debat que aquí té una clara tendència.
Sí. El podem obrir un dia. Escolta, ara no, perquè us he d'explicar, eh?
Ha guanyat 26 casos i no té la carrera, eh?
No té res.
No té absoluta... Màster en mentides.
És la pera.
Oh!
Que...
Excel·lent, aquí.
Sí, aquí ha estat però ràpida.
És la pera, aquest tio.
Sí, i tu també, perquè fas unes connexions que m'encanten. Mireu, en aquest cas, el protagonista d'aquesta història és un jove de només 28 anys, val? Conegut com a Brian Mwenda Njagi. Brian Mwenda Njagi.
Té nom de còctel.
Sí.
Posa'm un jagui, jagui, jagui.
Mireu, que tal i com us deia fa un moment, un bon dia va decidir fer-se passar per un advocat sense tenir cap formació. El més bèstia de tot plegat, però, és que va arribar a representar més d'una vintena de clients i va guanyar tots, absolutament tots els casos.
Invicta.
Però, perdona, igual et deixo en fora de joc, però sabem de quina índole eren els casos?
No.
Eren multes de trànsit, perquè, clar...
No, però escolta'm, guanyar una vintena de casos són paraules
poca
majors,
broma,
eh?
Els has de guanyar, eh?
Llavors, sí, sí. Us he de dir, el tio tan tranquil representava els seus clients davant el Tribunal d'Apel·lacions i del Tribunal Superior de Kènia sense que cap jutge sospités d'ell. Per tant, ho feia bé, eh? Ho feia bé. I dèiem abans, no li va anar tan malament si teniu en compte que va representar i guanyar, recordem, 26 casos. Això no ho pot dir qualsevol advocat d'avui en dia.
No.
Llavors, com sempre, va arribar el dia en el que, això sí, un advocat conegut com a, sisplau, atenció al nom, Brian Mwenda Ntwiga, val?
Sí.
Que es diu igual que el detingut, en excepció d'un cognom.
És veritat.
Va començar a sospitar. Per tant, anem a fer un repàs, eh? Recordem pels nostres oients. El fals jutge es diu Brian Mwenda Njagi. Aquest és el jutge que no té cap mena de titulació i que va guanyar 26 judicis. I després tenim un altre jutge que va començar a sospitar d'ell i que es diu completament igual.
Són jutges o advocats?
Advocats.
Ai, advocat. Clar, és que amb tants noms m'esteu liant, eh?
Val.
He liat jo sola, realment.
Ah,
l'advocat, primer, eh? El primer, el fals. Sí. Brian Mwenda Njagi. I després n'hi ha un altre que sospita que es diu Brian Mwenda Ntwiga.
Que aquí hi ha pel·lícula.
Estic suant i tot, eh?
No, però Julia Jurbel li estic veient la cara i necessita la sèrie de Netflix.
Sí, no puc esperar.
De Mwendas.
Sí. Llavors, dèiem que aquest segon, la Ntwiga, va començar a sospitar. I quan sospita, senyores i senyors, poques vegades falles.
Ai, sí.
Perquè, efectivament, el detingut s'havia fet passar per ell. Per en Brian Mwenda Njagi. M'estic explicant, eh?
Sí.
Jo m'he perdut.
No, a veure, mira, anem-ho a fer com si ho expliquéssim a l'escola.
Sisplau.
Sense, o sigui,
per
així. Hi ha un tio, parlem ja col·loquialment, que es fa passar per un advocat.
Val?
Llavors, guanya 26 casos.
Sí.
Llavors hi ha un altre tio...
Sí.
Que és advocat de veritat.
Val.
I que diu, a mi aquest m'està fent sospitar moltíssim. Per tant, alguna cosa hem de fer. Anem a investigar qui és aquest primer advocat.
Val.
I efectivament, quan comença a investigar, veu que aquest advocat fals s'ha fet passar per ell. Només s'ha canviat un cognom. S'ha fet passar per ell.
Val.
Per tant, dèiem que l'advocat aquest va començar a sospitar i quan sospites, dèiem, poques vegades falles, perquè efectivament el detingut es va fer passar per aquest advocat titulat, utilitzant les dades del seu compte del portal d'advocats i sol·licitant, atenció, un contracte de pràctiques i canviant la foto de perfil.
Mare de Déu. Bueno, és...
Ens entenem?
Sí, ara, sí, atrapa-me si puedes.
Clar, llavors, és per això que ràpidament es van iniciar unes investigacions i la policia es va posar en contacte amb el Verdader advocat i quan li van preguntar sobre aquest famós contracte de pràctiques, doncs l'advocat Verdader va confirmar que no havia sol·licitat cap contracte i que, per tant, no tenia cap estudiant en pràctiques al seu bufet i que, per tant, tot plegat es tractava d'una estafa. Ara sí que ens hem entès, eh?
Sí, és com si
arriba una persona aquí,
sí.
un noi, i es fa dir Joan Trias.
Mira.
Val, i canvia la foto de perfil. Bé, en el cas del periodisme no és un bon exemple, perquè la
deu reconèixer. No, perquè en som tres que ens dediquem a la ràdio, eh?
Ah, mira, exacte, és com si tu et fas passar per el Joan Trias de Mallorca.
Per exemple.
Alerta.
O el de Catalunya Ràdio.
O el de Catalunya Ràdio. Correcte. Llavors, per tot el que us acabo d'explicar, Brian Muenda Jagi, que és el fals advocat, ha sigut detingut i acusat de suplantar la identitat del Verdader.
Clar, aquí ara s'ha d'estar atent.
Potser es defensa ell mateix.
Exacte, és el que estava pensant.
Ja està.
T'imagines que el guanya?
Brutal. Netflix, sisplau.
Sí. No, però és que el millor de tot plegat és que el judici encara no ha començat, però sembla ser que hi ha un magnat de Kènia disposat a pagar la seva fiança perquè, diu, atenció, està impressionat en que aquest timador hagi guanyat 26 casos sense tenir cap mena de formació.
Bravo.
I bravo per en Brian Muenda.
Sí. Vale.
Bravo.
És surrealista, però passa.
Estem aplaudint un criminal, molt gran.
No, però deu ser bo, perquè guanya 26 casos.
Tu diràs.
He suat tant amb aquesta notícia.
No, és que no m'estranya.
No, però ho has explicat molt bé, Núria.
A partir d'ara, Nick Wiga i Injagi.
Sí,
I ja està.
Aquí.
Els Muendas. En fi, anem a la musiqueta?
Sí, va, i avui la notícia musical sona així. M'encanta.
Molt,
qui és? Farem
Alejandro Sanz.
Una mena de test cultural cada dia amb la música, així els ullen.